Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que investigadors catalans han desenvolupat un test que permet predir l'evolució de les demències lleus cap a Alzheimer. En menys d'un any estarà disponible als hospitals del país i ha de permetre prendre decisions mèdiques i personals claus que varien en funció de la seva evolució. També hem connectat amb Catarroja, al País Valencià. Allà el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha assegurat als jutjats que el dia de la Dana ell va proposar d'enviar una alerta massiva a la població abans de les 6 de la tarda, en un moment en què el gruix de la tragèdia encara es podia evitar. Diu que a la reunió del CECOPI, on s'havia de decidir això, ningú prenia decisions, tothom parlava, però ell se sorprenia que a les 7 de la tarda, una hora després d'haver-ho demanat, encara no hi havia cap alerta. I també hem sentit el govern espanyol assegurant que l'oficialitat del català a la Unió Europea és un objectiu irrenunciable després que Alemanya ho hagi descartat amb l'argument que a mitjà termini el tema es resoldrà sol amb la intel·ligència artificial a l'hora de traduir els textos. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, però ara a aquesta hora, que més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contempla la possibilitat que els familiars d'una persona que té concedida l'eutanàsia puguin oposar-se, ho diuen a l'interlocutòria que ha avançat la cadena SER i ha confirmat 3Cat Info on avalen l'eutanàsia en el cas de la Noelia, la jove que està ingressada en un centre sociosanitari que fa més d'un any que la tenia concedida l'eutanàsia, però el seu pare va recórrer al jutjat per aturar-la. Ara el tribunal obre una escletxa que la jutja de primera instància no veia a favor de la família de la persona que acaba de demanar acabar amb la seva vida. En el cas de la Noelia, els magistrats consideren que la jove reuneix, ella sí, tots els requisits i no estima en aquest cas el recurs del pare. De totes maneres, advocats cristians que representen el pare ja han anunciat que recorreran al Tribunal Suprem, cosa que vol dir que l'espera de la noia encara es pot allargar 2 anys. L'expresident espanyol José María Aznar i l'actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusen Pedro Sánchez d'atiar la violència, com ha passat durant les protestes de la Volta, per poder desviar l'atenció de la corrupció i mantenir-se al poder. Feijóo, més, diu que Sánchez copia el guió de l'independentisme. Anem a Madrid, Tania Tàpia.
Bona tarda. Dures crítiques dels dos líders populars que han anat a la una. No han aportat cap resposta a la guerra de Gaza, però sí han atacat el president espanyol. Creuen que Sánchez no busca una solució, sinó que usa la política exterior per tapar la corrupció i que per fer-ho es valda la violència. José María Aznar.
Mucho cuidado con un poder dispuesto a ser rehén voluntario de la violencia. Con un poder dispuesto a ocupar, según convenga, el papel de policía y el de agitador callejero.
Segons Feijóo, a més, es copia de l'independentisme.
Ni siquiera ese guión es original. Nos conviene la tensión. Apreteu. En realidad está copiando de otros que lo escribieron antes.
El conflicte sense límits, diu, és la seva estratègia.
Aquesta hora tenim en marxa la trucada telefònica entre el president nord-americà Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping per desencallar el futur de TikTok als Estats Units, tot i les amenaces de Trump de prohibir aquesta xarxa social al seu país i les acusacions de conspiració. Ell ha posposat el veto fins a 4 vegades. La pagada de la xarxa s'ha prorrogat ara fins al 16 de desembre, tal com van pactar el secretari del Tresor dels Estats Units i el viceprimer ministre xinès aquesta setmana a Madrid. La Comissió Europea ha adoptat el 19è paquet de sancions contra Rússia, que afectaran especialment els hidrocarburs provenients d'aquest país. Sentiu la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
L'economia mundial de Rússia se sosté pels ingressos dels combustibles fòssils. Volem retallar aquests ingressos. Per això estem prohibint les importacions de gas natural liquat de Rússia als mercats europeus. És hora de tancar l'aixeta. Estem preparats.
Massive Attack retirarà la seva música de totes les plataformes de streaming que operen a Israel, segons ha anunciat avui. La banda britànica se suma així a la iniciativa No Music for Genocide, que ja compta amb el suport de centenars d'artistes. La banda també ha justificat la seva sortida de Spotify pels vincles del CEO d'aquesta plataforma amb una empresa d'intel·ligència militar. Segons Massive Attack, això fa que els diners dels fans i l'esforç dels músics acabin finançant tecnologies letals. I una avaria afecta des d'ahir diverses xarxes d'internet d'Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. La incidència afecta centres educatius, de treball, empreses, comerços i veïns del municipi. L'alcalde Marc Serradó n'ha parlat al Catalunya al Dia.
Tenim dues línies, en Movistar i en Vodafone. Portem 24 hores trucant tant a una com en l'altra. Totes dues estan afectades pel tall. La informació que hem rebut és molt poca i molt tard. I com et dic, a hores d'ara, la informació oficial que tenim és que sembla ser que hi ha hagut un problema amb el subministrament elèctric de, se suposa que és el centre de proveïment de fibra, i que això pertany a una altra operadora, que no són ells, i que estan, d'alguna manera, prioritzant, segons ells, la solució d'aquest problema.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I des d'ara fins a les 4 estarem en conversa amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Jaume Clotet, periodista i escriptor. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Isabel García Pagans, sotsdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
Que un any més ha estat l'última de les tertulianes a incorporar-se a les tertúlies, perquè sempre...
Perquè sóc l'última a marxar de vacances.
Això ho dius tu, jo no ho sé. Quan nosaltres aquesta temporada...
Jo informo a l'audiència que quan vosaltres tornàveu de les vostres vacances és quan jo marxava.
No, escolta, jo només sé que cada any comencem temporada i els, un parell de setmanes i Isabel García Pagán, no, jo encara no, que jo encara estic de vacances. Per tant, jo considero que és una privilegiada.
Les vacances, com saps, no estan sobrevalorades. S'han de fer.
S'han de fer
perquè són necessàries físic, per la salut física i mental.
I allò bo es fa esperar.
Que sí.
Gràcies, Jaume.
No sé si parlava de tu o de les vacances.
No, parlava de l'Isabel. Molt bé.
Ara de seguida anem amb els temes del dia, però ja sabeu que el primer tema ens ve, anava a dir, des de fora.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
Però avui ha tingut a bé visitar-nos Liu Forn. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sense xuxos, avui.
Avui no, perquè clar, això ja cada setmana serà recurrent. És com una mica l'amanida russa dels dimecres.
Dia que vinguis, pots portar xuxos.
Setmana vinent, ja, com que...
No vindràs, vols dir, per estalviar-te els xuxos.
L'amanida russa dels dimecres?
Fa dos dimecres. Santi Villas va fer una seva dèria sobre els polítics que fan contingut a xarxes per intentar s'apropar a la gent jove i tot plegat. I va posar com a exemple Daniel Cirera, líder del Partit Popular a Barcelona, que sortia fent una ensaladilla russa. Dimecres següent vam tenir un tàper d'ensaladilla russa de Daniel Cirera que ens va enviar molt amablement perquè la tastéssim, perquè, diguem-ne...
Però cal dir,
hi ha un partit polític a Catalunya que feia una reunió els dimecres, que era la reunió de l'ensaladilla.
Ah, veus?
Però cal dir que l'amanida russa...
No ens diràs més, eh? Es quedarà aquí.
Cal dir que l'amanida russa de Daniel Cirera, que he tingut l'oportunitat de parlar-ne amb ell personalment, sí. Està feta amb obrint un pot.
Sí. El comentari del Santi Villas va ser aquest, de dir, un dia, no té molta dificultat, diguem-ne, era anar obrint pots en conserva...
Obria un pot de verdura bullida i després obria un pot de maionesa i un pot de...
De tonyina, sí.
I ho posava tot junt. Ara es veu que és excel·lent, o sigui, no es parla de res més. Sembla que el germà Roca...
I tu l'has tornat a portar, perquè ho has dit tu ara.
Sí, no.
Després no critiquis, digue, no, és que no fan res més que parlar d'això i resulta que l'has proposat tu el tema, vull dir que...
El teu xutxu no era casolà, tampoc, eh?
Molt casolà, perquè està fet.
Sí, però no per tu.
Un lloc de confiança. No estava fet per mi, de moment. Però la setmana vinent em comprometo...
Molt bé, perfecte.
Intentem reconduir la cosa.
Sí, exacte.
Torno al...
Molt bé, anem al tema, perquè suposo que no has vingut a parlar ni dels xutxus ni d'ensaladilla russa.
Avui no. No, mira, una notícia que justament heu donat fa una estona. A veure, ens situem una mica... Han eliminat de la graella d'una cadena dels Estats Units que es diu ABC, que correspon a l'imperi Disney, un programa que es diu, o es deia, Jimmy Kimmel Live. Jimmy Kimmel és el senyor que surt en el programa, és un d'aquests late night que aquí no s'han copiat ni res amb el fons d'una ciutat amb llums, és una cosa única. Doncs bé, què ha passat? Per què han cancel·lat aquest programa? Perquè Kimmel dilluns va fer un gag basant en un comentari de Donald Trump, aquestes preguntes que li fan baixant d'un avió, sortint d'un supermercat, no sé què... Li posen un micròfon i ell contesta de fons i li van preguntar com estava després de l'assassinat de Charlie Kirk, que ja se n'ha parlat extensament, que eren amics, que li va donar molt de suport a la campanya. Llavors, la seva resposta va dir: crec que estic molt bé, i seguidament, sense pràcticament pausa, va comentar que estaven fent obres a la Casa Blanca per fer una sala de ball. És a dir, ell mateix va fer el gag. És a dir, estic molt impressionat, però avui el que m'importa és que estan fent una sala de ball. Llavors, Kimmel va fer una broma sobre això. A partir d'aquí, l'han acomiadat i Trump, amb unes declaracions que va fer d'aquestes que l'enganxaven entrant i sortint, va dir textualment: van acomiadar Jimmy Kimmel pels baixos índexs d'audiència. El van acomiadar per falta de talent. D'això la paraula talent. És a dir, no estava dient l'han fet fora perquè jo he pressionat, valga'm Déu. No, no, és que falta de talent, per tant, l'han fet fora. Llavors, a continuació va fer una piulada que la llegeixo textualment. El redactat és... Es diu, i és una paraula forta, que Jimmy Kimmel, que és aquest senyor, és el pròxim, amb majúscules, a participar en el sorteig sense talent, una altra cosa, la paraula talent, del Late Night. I poc després, Fallon ja no hi serà, que es refereix a Jimmy Fallon, que és un altre senyor que també fa humor i fa monòlegs i tal a la televisió dels Estats Units. Són persones sense cap talent, deia Trump. Aquí van pagar milions de dòlars per, en tots els casos, destruir el que abans era una gran televisió, gran, en majúscules. El cap talent, també, en majúscules. És molt bo, deia Trump, veure'ls marxar i espero haver-hi jugat un paper important. Per tant, s'estava atorgant la medalla d'haver fet fora, de moment, a Kimmel, i pròximament amenaçaven fer fora a un altre senyor. I ara, informàveu fa una estona, fa mitja horeta, que ha amenaçat a les cadenes de televisió, a televisió d'Estats Units, a treure's la llicència perquè el critiquen. Fins aquí el plantejament, no? Però, esclar, hi han hagut pressions a Disney, és a dir, de fet, a Kimmel l'han fet fora perquè s'ha pressionat a la seva empresa. Ara s'amenaça altres empreses amb treure'ls de llicència, cosa que després ja han sortit els juristes. Això ja ha provocat un debat important, però, esclar, la reflexió així ràpida, en primer lloc, que l'humor és el que fa por, i per això els humoristes, aquí crec que hi ha algú que ha rebut conseqüències relatives a la llibertat d'expressió que es fa a través de l'humor. Però
Pere Rossinyol amb la revista Mongòlia.
Per exemple, ara m'està malament parlar de mi, però jo que vaig col·laborar molts anys a la revista El Jueves, vam rebre tantes amenaces i tants judicis que...
Hi ha algun segrest d'alguna revista, diguem-ne.
A banda de segrestos, tenir els Mossos i l'exèrcit, diguéssim, quasi a la porta perquè tens amenaces dels uns i dels altres, és una mica complicat, no? Recupero una cosa que va dir el vicepresident dels Estats Units, que va anar a Berlín aquest estiu, J.D. Vance, que va dir textualment, diu, la llibertat d'expressió és una compareixença que va fer que se n'ha parlat bastant i que ha passat bastant a la història per coses que va dir com aquesta. Diu, la llibertat d'expressió està en retrocés a Europa. I després va dir, la llibertat d'expressió no és negociable. En aquell moment es referia a que Europa es plantejava i intentar acabar amb les fake news que hi ha a la xarxa. Surt qualsevol persona a una xarxa, diu qualsevol bestialitat, qualsevol cosa que sigui mentida, i no passa res. Doncs el que reclamava el vicepresident dels Estats Units era defensar absolutament la llibertat d'expressió. Ara es desmunta l'argument. Ells mateixos se'l desmunten quan tu vols tancar cadenes de televisió i de moment fas que s'eliminin programes. Per tant, simplement era una mica la reflexió que llenço aquí. Que ara dir una cosa que m'agradarà molt dir sobre la taula, que és una cosa que es diu, és que llenço sobre la taula. Doncs això, que està bé, no?, que ells mateixos es destrossin el seu propi argument.
A veure, per al·lusions, la Isabel d'assenyala el Pere.
Sí, no, per la part satírica, jo estic imputat en aquests moments en aquí, tot i que és tot molt més suau per ofensa dels sentiments religiosos, i és veritat que el tema satíric sempre és el que més emprenya i per tant, intenten treure de circulació ràpid, no? Però com ha explicat els Estats Units en aquests moments, amb el Trump, és molt més bèstia que això. O sigui, l'humor és una part d'avantguàrdia, però m'agradaria recordar que en aquests moments hi ha dos querelles presentades pel president dels Estats Units contra els dos principals mitjans de premsa escrita. En el New York Times li demana 15.000 milions de dòlars, i en el Wall Street Journal, que en teoria és un diari conservador i afí als republicans, li demana 10.000 milions de dòlars per haver publicat l'exclusiva de la felicitació que li va fer el Trump a l'Epstein quan va fer 50 anys. Llavors, això és una manera brutal de pressionar la premsa. Jo crec que no ens hem de prendre en broma els politòlegs que diuen que els Estats Units s'està caminant cap a formes que no són d'una democràcia convencional, sinó que hi ha elements de dictadura. Crec que aquesta pressió brutal sobre la premsa, perquè presentar querelles de 15.000 milions de dòlars en mitjans, que només per defensar-te ja te n'has de gastar 1.000, perquè allà els advocats són bestialment cars, realment estem en una situació que l'humor és molt clar, però que va molt més enllà i que comencen a haver-hi, insisteixo, contorns que s'acosten a algo semblant a una dictadura en la mesura en què hi ha aquest assetjament despietat contra els grans mitjans de comunicació del país, que són teles i ràdios, que aquí serien equivalents, diguem, a Catalunya Ràdio, perquè també hi ha una campanya contra la ràdio pública, el grup Godó, La Vanguardia, el diari El País, etc, etc. Per tant, és una situació realment molt seriosa.
Hi ha una diferència en el que deia Espera, i és la resposta que fa el New York Times i la que fan les televisions. Les televisions, a totes les amenaces de l'administració Trump, han decidit eliminar directament o preveure l'eliminació d'aquests late shows, que són aquests senyors que presenten aquests programes d'humor i que s'han convertit en la real oposició a Donald Trump en absència dels líders demòcrates, i són la seva oposició perquè fan servir un llenguatge que és el més similar o l'estratègia més similar a la que fan servir els republicans, que és fer servir conceptes clars, que siguin simples i que quallin l'opinió pública, i són ells els que estan fent d'oposició als republicans. Però les televisions estan responent, prioritzant els seus interessos i les seves llicències d'emissió, mentre el New York Times, per exemple, després d'aquesta querella de 15.000 milions, el que ha fet ha sigut publicar que la segona filla de Donald Trump se'n va anar de vacances amb el marit al vaixell d'un empresari libanès on el marit té negocis petroliers, diguéssim. Vull dir que aquí no hi ha hagut ni un pas enrere, no, del New York Times, i en canvi les televisions...
I el Wall Street Journal també es manté totalment fidel, malgrat que té un propietari que és íntim amic del Trump, no?
I l'hereu del propietari va per la mateixa línia, diguéssim, que aquí les reaccions són molt importants. Crec que era el Barack Obama que ahir mateix feia un tuit dient que el que s'ha de fer és plantar cara i no fer concessions a aquesta administració, però no tothom està en aquesta mateixa disposició.
Hi ha alguns líders del Partit Demòcrata que a través de les xarxes socials també han reaccionat. Per exemple, el governador de Califòrnia ha reaccionat dient que el comportament de la cadena ABC és corrupte, menyspreable i covard, que és al final qui ha tret de l'antena a Jimmy Kimmel, i que un esforç coordinat per controlar els mitjans per part de l'administració Trump ha denunciat que s'està fent això. I també hi ha hagut altres líders, doncs, per exemple, el senador demòcrata per Califòrnia, Adam Schiff, que encara ha anat més enllà fent un recompte. Ha acomiadat Kimmel de l'ABC, Stephen Colbert de la CBS, demandes contra el New York Times o el Wall Street Journal, extorsions a la CBS, a l'ABC i d'altres. L'administració Trump també ha bloquejat l'accés a Associated Press a la Casa Blanca, amb tot un llistat de les coses que de moment, insisteixo que són alguns líders demòcrates, no tots, però de moment alguns que a través de les xarxes socials s'estan reaccionant, a banda d'òbviament el món del periodisme, el món dels còmics, el món dels humoristes, que també estan...
La selecció que fa la Casa Blanca dels periodistes la vam veure ahir a la roda de premsa amb Keith Starmer, on cap dels periodistes nord-americans va preguntar per això, i va haver de ser un britànic i va preguntar.
Tot això forma part jo crec que de la tendència mundial, i particularment en alguns països, de rejuntar els mitjans tradicionals. En el cas dels Estats Units, crec que vam dir aquí l'altre dia en aquest programa, Elon Musk en campanya anava dient you are the media now, la gent és el mitjà, el mitjà tradicional no té per què existir, i per tant, en la mesura que pugui Donald Trump seguirà fent això per no sé si per destruir-los, però sinó per erosionar-los. En aquest sentit també la majoria de diaris convencionals americans van demanar el vot per Kamala Harris, que va ser molt, molt, molt vistós, que malgrat això va guanyar Donald Trump. Per tant, coneixent el personatge que té aquest punt narcisista, segur que hi ha un element de revenja. No em veu demanar el vot, perquè qualsevol persona que discrepa, ell s'ho pren d'una manera molt personal, per tant, segur que ha trobat l'ocasió de tornar-los-hi, no? I això el que em preocupa a mi com a ciutadà i com a periodista és la pèrdua d'un contrapès important en democràcia, que són els mitjans de comunicació. És a dir, si no hi haguessin els mitjans de comunicació i només hi haguessin polítics i ciutadans amb xarxes socials, aniríem a un món que no seria tan... o seria pitjor el que tenim avui en dia, no? Per tant, no sé quina és la solució. Suposo que Donald Trump fa això amb els mitjans que pot, per exemple, amb les llicències de televisió, però el ciutadà, i això també va pels d'aquí, ha de començar a pensar que la llibertat d'expressió, la informació, té un preu. Si estem molt acostumats a no pagar subscripcions per diaris o per mitjans de comunicació, i si no paga el ciutadà, ho paga algú altre, que acostuma a ser moltes vegades l'Estat, i per tant la pressió de l'Estat sobre el mitjà és molt més gran. Per tant, jo crec que aquí també hem de començar a pensar els europeus i els ciutadans en general de que si volem mitjans lliures els hem de pagar. perquè si no algú es pagarà per nosaltres.
Relacionat amb això que diu el Jaume, el New York Times ha pogut fer aquesta resposta que ha explicat la Isabel. Exacte. En bona mesura perquè té 11 milions de subscriptors. Exacte. Espanya, el mitjà que té més subscriptors, en té 400.000. Si no vaig mal, la Isabel sap més que jo d'això, però 400.000. És veritat que el New York Times té un mercat global, mundial, etc, etc, però amb 11 milions de subscriptors
tens més independència.
I tens els comptes sanejats i tens la possibilitat de resistir. Si estàs permanentment ranquejant econòmicament perquè no tens subscriptors i depens d'ajudes de l'Estat o de l'Ibex, doncs llavors és més complicat.
Jo crec que també és molt important la cultura també democràtica, no?, de cada país. Aquí és on anava per el Jaume. No estem acostumats a pagar per informació. I, per tant, i el pitjor de tot és que les noves generacions tampoc no són conscients de que la feina periodística té un preu. I es pensen que qualsevol cosa que poden veure a través de les xarxes ja és una notícia o ja és una informació a la qual li donen veracitat. Em sembla que a Catalunya mateix l'últim CEO explicava com els més joves s'informen bàsicament a través dels reels de YouTube i a través de TikTok. Ni un vídeo de YouTube ni un vídeo de TikTok poden tenir aparença de veracitat, però no tenen garantia de veracitat, i per tant el que fem si no paguem o si no donem la importància que té a una informació treballada, analitzada, que et dona tots els punts de vista i que t'ajuda a formar la teva opinió, el que fem és procurar o aconseguir que les noves generacions no estiguin més informades sinó desinformades.
Clar, el discurs, el que passa que el discurs aquest antimitjans és allò de dir vosaltres teniu el cul llogat perquè vosaltres esteu obeint a interessos, però en canvi l'individu que sigui, que és ara se'n diu influenciador, diguem un influenciador, sí que diu la veritat, és a dir,
perquè és lliure.
Clar, és lliure.
Sí, bueno, ja ho hem vist amb el Vicer. És tan lliure com que un empresari li paga 100.000 euros. Sí,
clar,
sí.
Però la perversió... o sigui, al final, tots aquests missatges que són simples però que són molt efectius... Bueno, per què aquest senyor és lliure i jo no? És a dir, diguem que som igual de lliures o igual de no lliures. Per què? És a dir, igualem-nos. Ja que... És a dir, un premi Nobel a Twitter, un premi Nobel, tu en el teu timeline surt un premi Nobel parlant de... una investigació, i a continuació et surt un tio que es diu Chapolin 25 que diu que la Terra és plana. És a dir, estem igualant, doncs igualem-ho. És a dir, igualem-ho sempre. Per tant, tots els interessos que pugui tenir uns certs individus que són la llibertat i que són els màxims representants de la independència periodística, posis al mateix nivell que jo. Ens posem al mateix nivell i a partir d'aquí... tornem a començar la partida, no? Però una mica també és allò que deia abans el Jaume. La pressió que es fa sobre mitjans. L'altre dia, Trump baixant d'un helicòpter, un
Exacte.
Periodista...
Australià.
Sí, clar, perquè era australià. Baixa, i llavors des de lluny li pregunta, escolti, els negocis dels seus fills, què? L'altre fa una resposta d'aquelles seves i se'n dona compte de que li ha preguntat per una cosa dels fills, possible corrupció. I diu, escolti, vostè d'on és? Diu, australià. Diu, ara, mire, justament ara parlo amb el seu primer ministre, parlaré de vostè. Això és una amenaça. Que li diu, escolti, vostè, li diu al primer ministre australià, vostè vol unes taxes del 50%? Sí? No? Doncs carreguis aquest periodista. És a dir, hem arribat a aquest nivell.
També diré una cosa, i per fer mica d'advocat del diable en aquest país i a Catalunya, durant un temps es va alimentar un concepte que ja no es parla, que era periodisme ciutadà. I bé, quan els mòbils van començar a eclosionar per tot arreu, era un ciutadà pot gravar un accident de cotxe o un incendi, i ho diem així, periodisme ciutadà. Jo crec que això, per sort, està en desús, perquè no és periodisme, és una altra cosa, és molt útil, és necessari i dona molta immediatesa, però el periodisme, com deia Isabel, és algú que t'agafa una informació, te la interpreta, que dient això no vull dir que te la manipula, te la interpreta, te la contextualitza, et dona més informació i tu et fas la teva pròpia opinió. Però hem jugat tots una mica a tot això i ara paguem les conseqüències.
És pitjor encara, perquè el periodisme ciutadà en el seu moment, quan va néixer aquest concepte, era una senyora, un senyor que veia un accident, gravava i ho penjava a les xarxes o ho faria als mateixos mitjans, i ara el primer que hem de fer quan passa això és comprovar que aquell vídeo sigui no estigui sigui fabricat amb intel·ligència artificial,
sigui del dia,
sigui del moment, que això del periodisme, ciutadà, que era per què volem els mitjans si ja estem nosaltres aquí, doncs sí, estem nosaltres aquí per inventar-nos qualsevol cosa, i després surten les aberracions polítiques que surten.
Deixa'm dir que això no vol dir que totes les xarxes socials tot estigui malament a les xarxes, és a dir, és evident que a les xarxes també hi ha molta cosa interessant i també hi ha molt perfil molt interessant, però que al final acaba avalant amb un nom, amb un cognom, amb una trajectòria aquelles informacions que hi ha, i també hi ha d'altres que ho fan malament, igual que entre els periodistes també. Hi ha comportaments que no són precisament modèlics i que, per tant, també hem de denunciar des del mateix gremi, que moltes vegades ens tapem, entre cometes, les vergonyes els uns als altres, quan, com en tots els àmbits de la vida, hi ha gent que fa bé la seva feina i ja hi ha gent que la fa malament. Però, en tot cas, amb un periodista saps la seva raó social, qui és el seu mitjà que té al darrere, qui hi ha al darrere d'aquest mitjà, quins són els seus anunciants, o els seus propietaris, etc. I per tenir una mica més de transparència respecte a aquests comptes o a segons quins pseudomitjans, que allà sí que no saps molt bé quins interessos hi ha al darrere, qui firma, etc, etc. Sense dir que els mitjans ho facin tot perfecte i que les xarxes socials es facin tot malament.
Exacte, i jo crec que val la pena, perquè part d'aquest auge dels que no són periodistes o d'aquests influenciadors, o que alguns són superlegítims, estic totalment d'acord, és en part com a conseqüència d'un descrèdit que alguns mitjans i alguns periodistes s'han guanyat a pols. I jo crec que encara aquí hi ha molt per avançar en relació amb el que deies, Òscar, perquè d'alguns mitjans sí que se sap qui és el propietari, però hi ha molts que no se sap d'on surten els quartos, qui els paga, qui són els propietaris reals, i per tant jo crec que aquí hi ha una feina a fer important dels mitjans convencionals, o d'una part dels mitjans convencionals, de que aquesta opacitat amb les fonts d'ingressos i amb la propietat, doncs que això hi hagi molta més transparència, perquè del contrari és perfectament raonable que hi hagi una desconfiança cap a uns mitjans que no saps qui són els propietaris o d'on surten els diners.
I hi ha una part del públic, és a dir, jo que sóc un gran defensor de la xarxa més denostada, que és Twitter, tu pots fer un ús saludable de Twitter. Per exemple, tu tens dues pestanyes, una que és el que Twitter et vol donar i l'altra és el que tu vols seguir. Jo tinc aquesta pestanya marcada. I segona, jo crec que porto uns 2.500 bloquejats, perquè qualsevol persona que té un pseudònim...
Dels que tu vols seguir?
No, a mi la gent que té pseudònims, que insulta, que falta el respecte, que diu bajanades, no els bloquejo, no tinc cap problema. I per tant, la meva xarxa, la gent que jo segueixo, és gent amb nom i cognoms, que coneixem molta gent que ens està escoltant, que diuen una pila de coses interessants, t'aporten articles, punts de vista, i per tant, fins i tot en aquests llocs tan complicats o amb tan mala fama, es pot fer un bon ús de la xarxa social, i hi ha una pila de coses interessants. Evidentment, pensant que això no substitueix els mitjans tradicionals, que és on jo m'informo, però sí que et dona molta més informació moltes vegades. No només de política, d'una pila de coses.
Ara hi ha una frase sensacional, ja veureu. És com, però això Twitter, jo és que l'utilitzo molt per veure, a més, cap on va el món i com s'està manipulant la informació, que és un tema que m'interessa molt. Jo al meu ordinador tinc una carpeta que posa la veritat i tinc com uns 6.000 arxius de... començar perquè la veritat no existeix, però al meu ordinador ja existeix un d'allò. No, un ganivet, que ara ve la frase, ja l'Òscar em mira ja expectant.
També ets el pitjor.
Sí, absolutament. Està a punt de marxar de l'estudi.
No que et deixaria el micròfon i llavors seria pitjor.
Un ganivet serveix per matar gent, però també per tallar jabugo. És a dir, t'agrada la frase?
Sí, depèn de l'ús que em facis, vols dir.
Clar, Twitter és el mateix. És que fins i tot serveix per veure fins on arriba la imbecilitat humana, fins on arriba la intel·ligència humana i fins on arriba el moment en el qual estem, que l'algoritme és qui està decidint cap on va l'humanitat. Llavors, bé, doncs tu has de veure-ho, vull dir, has d'observar-ho, perquè si no vius aliè a una realitat que existeix. Malament no va quedar malament del tot, no?
Escolta'm, en tot cas és un debat que, a més serà segur que de molta actualitat en els pròxims mesos i els pròxims anys, perquè fa pinta que això no... està lluny d'acabar-se. És que ja estem tot just començant en una etapa en què això, hi ha líders polítics que es veuen amb l'autoritat com per vetar o per fer fora periodistes o mitjans de comunicació. Veurem. Iu Forn, gràcies i bona tarda.
I divendres, bona tarda, i divendres vinent, doncs, hauré de complir la...
No et sentis obligat, però no. Si els portes seran benvinguts.
Aviam quan som, 1, 2, 3, 14, 16, 18, 25...
Però si de cas, porta que ens obri, que sempre això... Més
vigila amb la maionesa, que fa molta calor.
La casa és gran.
Un minut i dos quarts, una pausa i ara continuem.
Catalunya migdia. Et sents buit per dins? Així quedaran els nostres magatzems amb l'operació Stock Fora de MediaMarkt. Aconsegueix fins a un 30% de descompte en la millor tecnologia. Emporta-t'ho tot. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Si no saps escollir restaurant, no escoltes un sol gènere musical i gaudeixes dels mercats guiant-te per l'olfacte, al FestiFest no cal que triïs. T'hi esperen plats de Casa Pepi, Xamei, Culguin i molts més. 4 i 5 d'octubre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Entra a festifest.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña. Garantia que no tindrien en ausència d'esta operació.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com. Així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Els diners es van cremar a la furgoneta i el Jamal Manning els reclama.
Viudes.
El Harry va deixar els plànols per fer un altre cop. Són 5 milions de dòlars.
I després... Col·lectiu. Dissabte a la nit, cinema d'acció. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
El tomàquet de Panjab, sobretot les llavors antigues, té aquest punt d'alta conservació. La gent, quan ho collia, el penjava.
El menú d'aquest diumenge, el tomàquet de Panjab o el tomacó.
Grans empreses químiques, farmacèutiques, han tomat aquesta responsabilitat de fer les llavors. Pel camí ens hem deixat perdre totes aquestes varietats i aquest saber fer pagès, patrimoni cultural, agrari.
I la importància de recuperar les varietats locals.
En podrem collir algun per això de tomacó?
Sí, sí, clar, sí? Els que vulguis. Bueno, de fet, estaven esperant a vosaltres.
Un restaurant Caníbal a Berlín, aquest diumenge a partir de la 1 del migdia amb Paula Molés.
Després de la Champions, torna la Lliga al Tot Gira.
Atenció!
Dissabte obrirem a partir de 3:15 del migdia amb el Girona Llevant. I després, Real Madrid-Espanyol.
Diumenge seguirem les dues finals de la Lliga Catalana de Bàsquet des de Tarragona.
A partir de les 4, la final femenina. I tot seguit, la masculina.
A més, us acompanyarem fins a la TDT del Barça-Getafe amb el seguiment del Sevilla-Barça de la Lliga F.
Tot gira.
Dissabte a partir de 3:15 del migdia i diumenge a partir de les 4. Amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 2 minuts de 2:15, després de parlar sobre la llibertat d'expressió, anem amb l'actualitat política, que ve carregada, sobretot perquè ara fa tot just una estona, en unes jornades de la FAES, la Fundació per l'Anàlisi i els Estudis Socials, ja sabeu, aquesta mena de think tank pròxim al Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo i José María Aznar han anat un pas més enllà i han vinculat Pedro Sánchez a la violència al carrer. I encara més el vinculen a la suposada violència pensada, guionada i copiada, diuen els independentistes. Ho ha dit, per exemple, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El pretendido conflicto tribal que está presente en la política actual no surge espontáneamente. Sencillamente está en el guión de quien hoy gobierna España. Y ni siquiera ese guión es original. No nos conviene la tensión. Apreteu. En realidad está copiando de otros que lo escribieron antes. La violencia es el último recurso de un incompetente. Pues bien, me temo que lo que vive hoy España confirma esta sentencia.
Vaja, Alberto Núñez Feijóo, el que està dient-li a Pedro Sánchez és que està copiant aquell apreteu que es va fer famós del president Quim Torra. També n'ha parlat sobre aquest ambient i acusant a Pedro Sánchez d'estar atiant la violència, José María Aznar.
Mucho cuidado con un poder dispuesto a ser rehén voluntario de la violencia. Mucho cuidado con un poder dispuesto a ocupar según convenga o, simultáneamente, el papel de policía y el de agitador callejero.
Hi haurà gent que pensarà que són uns discursos molt abrandats i molt, allò, molt a l'extrem, però tenen el seu públic i que també els hi compren, no sé com ho veieu.
Sí, a veure, jo el que penso és que tenen molta jeta, i perdoneu l'expressió, perquè en aquell que va dir el que puedo hacer que haga, i el que va portar la gent al carrer, de manera permanent com si fos una insurrecció, ho hem parlat altres vegades, perquè mobilitzant jutges, mobilitzant fiscals, mobilitzant cada dia de la setmana a la seu del PSOE amb episodis, diguem, complicats, ocupant permanentment la plaça de Colón, el crit de el que pode fer que haga per evitar una cosa que semblava bestial, segons ells mateixos deien, i per això havia de fer tothom el que pode fer que haga, que no és altra cosa que l'amnistia, doncs, home, trobo molt, molt jeta, i per això ho he dit amb aquesta paraula, que ara digui això. Que això no vol dir que el Pedro Sánchez no utilitzi també tots els mecanismes que tingui al seu abast per, i que amb una part d'això, pues, és veritat que segurament la vam veure el procés. Però que ho digui els que ho han portat a Madrid en l'expressió més gran, que estan en aquests moments involucrats en una insurrecció, en el crit del que puede hacer que haga, doncs em sembla, com a mínim, de molta caradura.
Les comparacions són molt curioses, perquè a mi no em sembla haver vist més violència a les manifestacions a favor de Gaza de la que es pot veure en una manifestació dels miners o dels Astúries o a Cádiz aquest estiu.
Qualsevol conflicte laboral.
O qualsevol conflicte laboral.
O davant de la seu del PSOE.
O davant de la seu del PSOE. De manera que aquestes comparacions, és evident que aquí cadascú s'hi ha posat al capdavant de la manifestació que li ha convingut. És evident que Pedro Sánchez, aprofitant que va ser ell també, i això se li ha de reconèixer, que va ser un dels líders polítics europeus que s'hi ha posat al capdavant d'aquesta oposició a Benjamin Netanyahu, doncs veu recolzada la seva posició en la mobilització social, i creu que aquesta mobilització social, doncs, l'ajuda, evidentment, a continuar polaritzant, perquè el PP està absolutament desubicat en aquest debat. O sigui, avui veiem o sentim aquestes posicions absolutament radicals de José María Aznar, o la posició absolutament radical d'Isabel Díaz Ayuso, i en canvi veiem com Feijóo un dia neda cap a l'esquerra i l'endemà neda cap a la dreta, i potser esquerra i dreta no és el més adequat en aquest debat, però no sap ben bé en quina posició ha de ser-hi. Però comparar una manifestació que pot ser més o menys desagradable pels teus interessos i per la teva ideologia amb violències que han provocat la mort de persones, i a més retreure-la davant d'una situació com la que s'està visquent a Gaza, és absolutament lamentable.
A mi el que em fascina tot això que veiem cada dos per tres és com el senyor Feijóo queda sempre atrapat entre Aznar i la presidenta de la Comunitat de Madrid. És a dir, és un lideratge molt feble, perquè està constantment, no diré qüestionat, però està arrossegat precisament cap al que ell ara, en aquest tall, deia que no havíem d'anar, que és cap a l'atenció. És a dir, el nivell de radicalitat que té la presidenta de Madrid en la seva pugna amb el president del govern espanyol, em sembla que dins del partit algú hauria de donar-se que això no només no li dona cap rèdit, sinó que el converteix en un líder extremadament dèbil. És a dir, no entenc com ell ho permet, i si ho permet és que s'equivoca enormement. I això ho dic pensant que en el fons del que diu el PP tenen un pòsit de raó. Jo crec que quan el cas més concret, que va ser la interrupció de l'etapa final de la Vuelta, és un cas que el Partit Socialista va encoratjar i va d'alguna manera patrimonialitzar. I no sé, i no vull dir-ho d'aquesta manera, no sé si ho va permetre, perquè la policia espanyola, quan vol, és perfectament capaç d'impedir qualsevol tipus d'aldarull, i havent anat a altres etapes de la Vuelta com havien anat, es podia imaginar o algú podia pensar que això podria arribar a passar, i per tant, si ells haguessin volgut, la policia espanyola, si haguessin volgut, haurien blindat totalment l'arribada i no hauria passat res. Per tant, no estic dient que ho permetessin, però d'alguna manera ja els hi van haver que passés això, i així ho vam veure en un míting del PSOE on es va dir això. Per tant, tenim un punt de raó el que diu el PP, evidentment, com sempre, amb la frenada sempre es passen i acaben, de fet, fent un favor al PSOE.
Sobre aquest lideratge d'Alberto Núñez Feijóo, ahir vam tenir l'episodi al sí del Partit Popular de Catalunya, amb Xavier García Albiol. La llengua, el català, continua estant a primera línia de l'activitat política, tant aquí com a nivell europeu. Primer de tot, el president Salvador Illa ha explicat avui que ahir va trucar a l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, per felicitar-lo pel coratge, ha dit, d'haver defensat el català a contracorrent del que defensa el seu partit, el Partit Popular.
Dijo que el pacto por la lengua que hemos firmado en Cataluña, pues él no lo suscribe, pero que hay cosas que le parecen bien, y dijo: pues yo quiero defender el catalán, ¿no? Le llamé y le felicité. por el coraje que tiene. Luego, pues el hombre tuvo, bueno, pues que es así, y no pasa nada. Y no pasa nada. El catalán lo habla gente de derechas, de izquierdas, alta, baja.
Quan el president ella diu el hombre tuvo, vol dir que algú del Partit Popular va tocar el crustó a Xavier García Albiol després de declaracions com les que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio i que van provocar aquest terrabastall a les files del Partit Popular dins de Catalunya i també des del Partit Popular espanyol, on es publica avui en alguns mitjans doncs, que hi va haver trucades per García Albiol. Però és que fora de Catalunya el català també és protagonista perquè l'oficialitat a Europa sembla un colabrot i que estigui més encallada que mai. Ahir, avui, el ministre Álvarez avui ha tornat a dir que s'aconseguirà.
La oficialitat a nivell de la Unió Europea de totes les nostres llengües oficials és un objectiu irrenunciable. Alemanya, algun altre país, ha sol·licitat més temps. Está encima de la mesa, que no va a desaparecer. No le puedo decir el cuándo, pero sí le puedo garantizar que nuestras lenguas oficiales serán oficiales en Europa.
Aquest posicionament de José Manuel Álvarez ve perquè ahir el canceller alemany, Friedrich Merz, es mostrava poc convençut sobre, diguem-ho així, sobre l'oficialitat del català. I fins i tot ho fiava a mig termini a la intel·ligència artificial.
I per suposat cada llengua addicional multiplica encara més la necessitat de traduccions. Crec que inclús a mitjan termini hi haurà una molt bona solució. Algun dia ja no necessitarem intèrprets gràcies a la intel·ligència artificial, però encara falta temps per això.
Vaja.
Deu haver-hi una crisi al Parlament Europeu després d'aquestes declaracions, perquè són centenars de traductors
que deuen pensar, si sentin emers, quan hi hagi intel·ligència artificial, anem tots al carrer.
Efectivament. Home, és molt desafortunat dir això, perquè primer es falta el respecte de la feina d'aquestes persones que, com el seu nom indica, són intèrprets, no només tradueixen, interpreten el que es diu en el context en el que toca, és a dir, no són unes simples màquines i, per tant, és una manera de guanyar temps. Però sobre el tema del català i l'alcalde de Badalona, a mi em consta, per gent que el coneix, que ell té un punt de preocupació real per l'ús social del català a Badalona. I, per cert, per això és l'alcalde de Badalona, una persona del PP, perquè té una sensibilitat amb la seva ciutat que va més enllà del que el PP diu a nivell oficial. Per tant, quan ell ahir va fer aquest posicionament, també a l'Ajuntament, hi ha un pòsit real, que, com deia el president Illa, que, per cert, no li ha fet cap favor dient això que ha dit de l'alcalde de Badalona a nivell intern, però sí que hi ha una preocupació que ell té i fa un posicionament que hauria de ser normal.
A l'entrevista d'ahir al matí a Catalunya Ràdio ell deia, si no es fa res en dues, tres generacions, l'ús social al carrer del català serà residual.
Exacte.
Deia García Albiol.
Exacte. I s'ha de poder ser del PP de Catalunya i dir una obvietat com aquesta, en una gran ciutat metropolitana, sense que et surtin a iugular una pila de gent i d'entitats de signe contrari, no? I crec que mentre el PP no assumeixi aquest discurs que és real i que és normal, el PP continuarà sent un partit que només té doncs, un parell d'alcaldies a Catalunya.
Sí, jo crec que el PP canviarà aquesta actitud quan torni a entrar en el joc amb Junts o amb els nacionalistes catalans, si és que alguna vegada hi torna, però és que això ja ho hem vist moltes vegades, aquesta pel·lícula, no? Una actitud brutalment hostil i després, quan ho necessita, doncs, parlant-la en català en la intimitat o explícitament, o etcètera, etcètera. No? I sí que estic molt d'acord amb que el García Albiol, malgrat que té aquesta percepció de que era molt de dretes, perquè efectivament en algun moment jo crec que va jugar amb el tema de la immigració d'una manera dubtosa, però alhora governa una gran ciutat i per tant no és un exponent del PP a Catalunya que moltes vegades surt amb opinions radicals perquè no té responsabilitat enlloc, però que si tu vols governar les grans ciutats o les institucions d'aquest país, doncs òbviament doncs has de tenir una altra actitud menys beligerant amb aquest tema. I respecte al Merz, sí que m'agradaria no tant comentar el que ja heu comentat molt bé de l'absurd de tot això de la intel·ligència artificial que ha comentat, perquè a més en aquest cas no és un problema econòmic, perquè Espanya ja s'ha ofert a pagar els traductors que calgui per poder, perquè es pugui parlar també amb totes les llengües oficials espanyoles, incloent el català, a Europa, però sí que m'agradaria subratllar que el bloqueig d'Alemanya, doncs jo crec que no s'hauria de deixar només en el Pedro Sánchez o en el govern el convèncer-lo, no? Jo recordo, si no vaig mal, vosaltres ho heu seguit més que jo, però quan el Toni Castellà va fusionar el seu partit amb Junts, deia que era el soci a Catalunya de la Fundació Konrad Adenauer, que és el partit del Merz. I, per tant, aquí entenc que són germans amb Junts, no? amb una part de Junts. I, per tant, doncs aquesta via, la via de Junts, doncs s'hauria de moure perquè els seus germans de la Fundació Konrad Adenauer i del Merz, que governa Alemanya, doncs siguin una mica més receptius.
També són germans del Partit Popular.
Efectivament.
Popular, però també, avui, ha mogut fils.
Però avui, també, avui, també del Toni Castellà va dir...
Està molt bé la ironia.
No, va dir.
Diguem-ne que són cosins germans llunyans, diguéssim.
Els que no es parlen gaire.
En aquest sentit.
O si estan a la mateixa família. És evident que el pes del Partit Popular espanyol és molt més gran que el de Junts per Catalunya.
Es veu amb el senyor Feijó i, ostres, sorpresa, no es veu amb Toni Castellà. Però, bueno, bé.
Però van dir-ho. Jo és que em va sorprendre.
El problema no és només l'oposició d'Alemanya, sinó d'altres països també, i el problema afegit és que ens hem acostumat a sentir declaracions de, tant del president espanyol com del ministre d'Exteriors dient que aquesta sol·licitud d'oficialitat del català no desapareixerà de sobre la taula, que està en les seves prioritats, i afegeixen. I garantim que això tard o d'hora passarà. Bueno, tard o d'hora passarà si continuen en el govern, perquè és evident que si perden les eleccions i no, si perden i no estan al govern, o sigui, les dues coses, aquesta voluntat...
Sense descartar que després l'agafi el PP.
Sí, no, ja, però és que la relació entre el PP i Junts, arran d'aquesta oposició tan bèstia amb el tema del català a Europa, és tan dura que fa molt difícil d'entendre's en qualsevol cas. És més, no només amb Junts, sinó també amb el PNB. O sigui, la trencadissa que ha fet el PP amb el tema de les llengües oficials, tant amb el PNB com amb Junts, és difícil de reconduir. I després, perdoneu, el tema de l'Albiol. El problema que té el PP és que l'Albiol és que Xavier García Albiol serà alcalde de Badalona encara que no sigui del PP. I, per tant, és l'alcalde de la ciutat més gran que governa a Catalunya, però és que seria l'alcalde encara que no fos del PP, perquè és capaç de defensar el català, és capaç d'organitzar les sardanes més grans de Catalunya i és capaç de fer totes aquestes coses. I, a més, de presumir que es va veure i va coincidir amb Carles Puigdemont al Parlament Europeu, es van saludar i li va preguntar com estava. Vull dir, i no s'avergonyeix de tot això.
Per cert, sobre aquest tema, agafant-me a la terminologia d'abans del Pere Rossinyol, de que el PP té molta jeta, jo crec que ahir, o avui ha sigut, no ho recordo, crec que ahir Pedro Sánchez, quan va dir que portem 40 anys demanant el català a Europa, o sigui, fa 2 anys que ho demana, i ho demana per una pura necessitat aritmètica parlamentària. O sigui, ni el PP, ni el PSOE, ni l'Estat, ni ningú d'aquest país, excepte els afectats, és a dir, catalans i bascos i gallecs, han demanat que això sigui oficial a Europa de cap manera. I dir, no, llevamos 40 anys, a veure si ja finalment... Home, jo ho sentia i pensava,
efectivament,
dissimula una mica.
Un dels problemes que hi ha amb el fet de que això estigui costant tant és, en part, exacte, que el Parlament Europeu, que el Congrés dels Diputats o el Senat s'ha tardat tants anys, perquè, òbviament, aquest era un tema molt estrany, no?, exigir el català a Europa i que no es pogués parlar en el Congrés dels Diputats. I, per tant, tot aquest retard, doncs, ara es paga d'alguna manera, evidentment.
D'aquí a 13 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida ens fixarem en el món editorial català, aprofitant que avui comença la Setmana del Llibre en Català.
Catalunya migdia. On sempre vas de compres, on sempre quedes amb amics, on sempre hi ha vida. Ara, com mai, celebrem la renovació de l'illa i els seus jardins. El dijous 18 de setembre a les 6 de la tarda gaudeix d'una gran festa oberta al públic amb actuacions de circ i el concert de Ramon Mirabet. A més, el circ continuarà el divendres 19 i el dissabte 20. Nova l'illa, on sempre, com mai. Més informació a l'illa.com.
Dir-li adeu a l'estiu fa mal. A la rutina, na. Arrivederci, estrès. Com aquesta promo de Vueling, no hi ha res. Bye, adiós, au revoir, agur. L'idioma és igual. Aquesta tardor, que la rutina ens agafi volant. Més de 100 destins des de 16 euros amb Vueling. Places limitades en rutes seleccionades. Visita Vueling.com.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
El record del viatge d'Eli?
Fora.
La foto de la nostra boda, també?
També fora.
El meu trofeu de pàdel del càmping, el trofeu no.
El trofeu sí, fora. Un any més toca fer espai a la llibreria. Torna la Setmana del Llibre en Català. Presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 19 al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre
és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Catalunya migdia.
Del 22 al 28 de setembre, amb motiu de les obres que Adif realitza a l'estació de Castelldefels, Renfe estableix un pla alternatiu de transport entre Cunit i Barcelona pels regionals del sud i entre Gavà i Sitges per la línia R2 sud de Rodalies. Els serveis regionals del corredor sud iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l'estació de Cunit. A Barcelona, el punt de transbordament amb els autobusos se situarà a l'avinguda Gregorio Marañón. Consulteu tota la informació a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com dèiem abans de la publicitat, avui comença una de les grans cites literàries del país, la Setmana del Llibre en Català. Aquesta és la 43a edició que creix en espai al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb una mica més de 300 expositors. Són 43 anys on a poc la setmana ha anat creixent fins a convertir-se en l'esdeveniment més important del llibre en català i un dels tres grans moments anuals pel sector editorial després de Sant Jordi i de Nadal. A la Setmana del Llibre en Català s'hi poden trobar parades de la majoria de les editorials del país i també d'algunes llibreries. Però això avui hem volgut fer un cop d'ull al món editorial. Natàlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
En els últims mesos hem anat veient com algunes editorials dites independents s'acabaven integrant en algun dels grans conglomerats editorials del país. També hem anat veient com grans cadenes de llibreries es quedaven amb alguns antics establiments que amenaçaven de tancar. Podem dir, Natàlia, que el sector es va concentrant en aquests grans grups?
A veure, no podem dir que sigui un fenomen sense aturador, però, efectivament, la formació d'aquests grans conglomerats multinacionals, com ara són Planeta o Penguin Random House, va creixent a còpia d'absorbir també altres editorials més petites i, òbviament, a còpia de publicar milers de volums cada any. És allò del peix gros que es va menjant el peix petit, però que aquí a Catalunya podríem encara fer una tercera categoria, que seria que el peix mitjà també es menja el peix petit. Vull dir que tenim aquests dos grans conglomerats multinacionals, Planeta i Penguin, i després, en el panorama català, tenim el grup 62, que forma part de Planeta, i Abacus, que és un altre dels grups que en aquests darrers mesos han anat incorporant al seu negoci petites editorials. El grup 62 ha comprat edicions del Periscopi, el grup Abacus s'ha quedat amb els segells d'Enciclopèdia Catalana, per tant, podríem dir que sí, que en els darrers anys la concentració ha anat una mica més a l'alça.
I això nosaltres, els lectors, ho notem quan anem a una llibreria a comprar llibres?
A veure, no necessàriament. De fet, li hem demanat al president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Eric Del Arco, i ell no només pot parlar de tots els llibreters del país, sinó que ell està cada dia a la seva llibreria, a la Document de Barcelona, i veu la taula de novetats. I mira, ens ha dit això.
El canvi el notem poc, perquè si l'editorial continua amb el mateix equip i amb el mateix funcionament, en principi no hi ha un factor que ens afecti molt a nosaltres. Sempre passa que una editorial va creixent i hi ha un moment en què qui l'ha fundat ha de decidir si vol continuar sent independent o vol entrar en un gran grup, doncs, per tenir uns recursos extres que creu que li aniran molt bé, o simplement perquè hi ha arribat a... que no vol ser un gestor d'una empresa, sinó vol ser editor. Llavors, és un camí natural dins del sector.
Per tant, la realitat és que si tu busques un llibre, jo què sé, de Busquets, per exemple, o de La Campana, o de Periscopi, el continues trobant a les llibreries, com sempre. Ara bé, la concentració també és evident. El grup 62 té més de 15 segells editorials, per exemple, amb la històrica Destino, o el grup Abacus Futur, amb una quinzena de segells, amb aquells que dèiem d'enciclopèdia. Això al marge de les grans concentracions que són més multinacionals. Tot això ho hem demanat al Gremi d'Editors, i Patrici Tixis ens ha dit que és una mostra de la fortalesa del sector que té el país.
Penso que tenim més de 300 segells editorials a Catalunya. Tenim com a indústria editorial més del 50% de l'edició que es fa a tot Espanya, i si ens focalitzem bàsicament amb la literatura, aquest percentatge puja fins al 70% de l'edició, que es concentra en editorials que tenen la seva activitat a Catalunya, amb la qual cosa la salut és bona.
I les anomenades editorials independents, com queden?
Doncs, entre aquestes, les independents, també hi ha de tot, des de les més petitetes, amb projectes molt personals, fins a altres que han assolit una certa constància de producció, no sé, com podrien ser Club Editor o l'altre editorial, però al final, independent simplement vol dir que es té una estructura molt petita que et permet fer allò que vols o allò que pots, perquè sovint el director financer o directora financera coincideix en ser la mateixa persona que l'editor o editora.
Com ho veieu?
Aquí l'escriptor...
No. Jo estic d'acord amb el president del Gremi d'Editors quan ha dit que és un sistema robust, perquè jo crec que en qualsevol àmbit econòmic, que és el que estem parlant aquí, a fi de comptes, hi ha grans i petits. És veritat que sempre hi ha alguna absorció i potser hi ha alguna fallida, però no seria saludable si tots fossin petits ni si tots fossin grans. I després, a fi de comptes, jo crec que el lector sap perfectament el que vol comprar i li importa molt poquet qui està fent el llibre. Aquesta setmana, si no m'equivoco, els dos primers llibres més venuts de no ficció són de Coma Negra, que no és d'una gran editorial, és una editorial mitjana, però no és dels grans grups, i té l'1 i el 2 de no ficció, i crec que en ficció l'1 o el 2 és Joan Lluís Lluís, editat, si no m'equivoco, per Club Editor.
Club Editor, sí.
Que també és una de les petites.
Exacte.
Per tant, hi haurà setmanes que la gent compra els llibres dels grans grups i setmanes que no, perquè la gent no va a comprar llibres de tal editorial en general. Té més o menys simpatia, evidentment, per una o l'altra, però la gent va buscar un autor determinat i, per tant, li és indiferent qui l'edita, no? Jo crec que és un sistema robust i saludable, igual que llibreries. Hi ha moltes cadenes de llibreries i hi ha petites llibreries que, per cert, cada cop n'hi ha més, tinc aquesta sensació, se n'obren de noves i és molt bona notícia.
Sí, se n'obren de noves, sobretot fora de Barcelona. Exacte. Tot i que els barris de Barcelona també s'han obert de noves, sí.
Jo tinc la sensació que, a més, l'economia social i solidària, cooperativa, ha entrat molt en els últims anys, més enllà dels grans grups com Abacus. També hi ha moltes editorials noves, amb llibreries noves, que fan que el sistema sigui més plural, segurament, que del que ha estat mai, malgrat la paradoxa de que, evidentment, hi ha dos supergrups, però després hi ha tot un paisatge que jo crec que és bastant vibrant, malgrat que és un sector que fa uns anys se'l donava per mort, o per transformació radical, però que jo crec que té una salut bastant, bastant bona.
És que aquest suport extra que financer que donen aquests grans grups quan compren les petites et dona per fer molt bones promocions, però també hem après que després de la promoció inicial els llibres que més venen són els que tenen el recorregut d'allò que diem el boca a orella i no només la setmana de glòria de les presentacions, no? I hem vist en els últims anys com amb alguns títols que aguantaven un any i un altre any, no? I ho hem vist, per exemple, a Sant Jordi repetidament, que deies com és possible que aquest llibre aguanti si ja la promoció es va passar tant, no? I és perquè realment la qualitat del llibre és innegable, perquè si no, no tindria aquest èxit, però a més funciona un altre tipus de distribució que és més ciutadana, no? I és més de boca a orella, més enllà del segell, no? Llavors, amb el tema del català, després pues, ja entra la militància, no? Com a l'hora de comprar, si vols comprar narrativa internacional, si la compres en castellà, traduïda al castellà, o la compres traduïda al català. Jo confesso que m'he aficionat a les... No només la compro traduïda al català, sinó que, a més, compro alguns llibres pel traductor.
Exacte. Mm-hmm.
Llavors jo si veig que el Pau Vidal és el traductor d'un llibre, el compro.
De Camilleri, per exemple.
Bueno, sí que evidentment el Camilleri no és el mateix traduït pel Pau Vidal que en castellà, però a més ara l'altre dia tafanejant a la central vaig veure que era el traductor d'un altre llibre i el vaig comprar sense mirar qui l'havia escrit i vaig dir, pues a veure què fa, no? Sí. Vull dir que ja compro pel traductor.
Doncs us aviso que si el canceller alemany se'n surt també serà traduït per la IA i anirem molt malament.
Vaja, doncs escolta'm. Per cert, estava buscant perquè he començat parlant de les xarxes socials, i a través de Twitter, l'Òscar Escudé, que és el president de la Plataforma per la Llengua, crec que és un comentari que has fet tu, dient que, diu, recordeu, aquí acaba de dir que només els catalans i els bascos han demanat l'oficialitat del català a la Unió Europea, que el primer Parlament que ho va demanar va ser el Balear l'any 1987, abans que el català, i ho va fer per unanimitat.
Per tant, jo quan dic catalans incloc els balears.
Els catalanoparlants, volies dir, no?
Sí, bueno, sí. Però
en tot cas, mira, això que diem a les xarxes socials, de què serveixen?
En presidència del PP?
El 87, m'hauria de mirar-ho ara.
Jo crec que és probable.
Probablement, però ara hauria de mirar-ho.
Quin canvi, no?
Escolta'm, les coses van com van. Ho deixem aquí, que queda un minut per arribar a les 4. Natàlia, gràcies. Bona tarda. I també
tarda.
Pere Rossinyol, Jaume Clotet, Isabel García Pagán. Gràcies a tots tres.
Fins a vosaltres.
Queda un minut per arribar a les 4. Un moment per tal de saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o per seguir escoltant la informació al 3Cat Info. Però dilluns tornem a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bon cap de setmana a tothom. Gabriel Canyelles era el president balear quan es va demanar. Per tant, aquí ho teniu. Això que dèiem, bon cap de setmana. Tornem dilluns a partir de les 2. Ara de seguida el Garriga i l'actualitat que continua el 3Cat Info.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.